10 i 6 minuts, un dia que es desperta un dilluns després que Torquemada i Bernat Soler ahir ja narressin el primer títol de la temporada del Barça.
Els gols qui els canta, tu o jo?
Home, jo no ho sé fer, o sigui que espero que els cantis tu i bé.
Molt bé, jo els canto i tu els expliques. I tu expliques com s'han gestat i com s'han acabat aconseguint, no?
Sí.
Tu bé, fas d'analista.
El que hem fet sempre tu i jo, per exemple, a TV3, no?
Correcte,
el que
fort, d'acord.
Sempre amb el Quim a la TDP.
Molt bé, em deixaràs ficar cullerada o no?
No gaire, perquè si jo no puc cantar els gols del Barça, tu podràs ficar...
Aquests són els rols que s'han repartit el Torque i també el Bernat Soler. De fet, escoltem com van narrar ja els companys de la TDT l'espectacular llançament des de fora de l'àrea que va suposar aquest 1-2.
I va Dembélé, prova el xut, golaç! Golaç, 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 golaç! Dembélé acaba de fer un golaç! Dembélé acaba de fer un golaç que fa embogir el gran estall de Tànger.
Un primer títol blaugrana de la temporada que avui al matí de Catalunya Ràdio comentem amb el Xavi Campos, el Francesc Garriga i també la Sònia Gelmà. Sorprenent, això. Aquest efecte sonor també és de la TDT.
És marca TDT, sí.
Marca TDT, això, eh? Com esteu, nois?
Bon dia.
Molt bé.
Bon dia.
Heu dormit poc avui o què? No.
Sí.
No, perquè són les 10, ja, escolta'm.
Home...
Però hem,
o sigui, menys plegat, del que hauríem dormit.
A l'agost dormo més, general.
Vam plegar tard i després...
Veure, veniu tots tres molt morenos. Sí. Això vol dir que heu tingut unes vacances molt llargues, no?
No especialment.
Però que les heu aprofitat molt i molt bé.
Això
no?
Sí.
Com va veure aquest primer partit, nois?
Bé, home, per ser l'estrena de la temporada oficial, 12 d'agost, que això que ha de començar. Feia una setmana que havien començat molts jugadors que van ser al Mundial. Messi havia tornat feia 10 dies. Doncs, home, jo crec que el Barça va oferir bona imatge, va fer un partit més que digne, va ser superior al Sevilla, sense ser res espectacular, però és que aquestes alçades de la temporada potser no és molt bo.
Home,
mira
l'any passat, és la diferència amb la temporada passada, les sensacions que van quedar després, ja del primer partit de la Supercopa aquí al Camp Nou, que va ser terrible, que semblava que s'enfonsava el món, que la temporada seria un desastre, que quina vergonya d'equip.
El Madrid va començar molt bé, aquell tram de temporada, l'agost, però després va caure.
No està com el Madrid l'any passat, però el Barça està molt millor i a mi em va sorprendre molt positivament l'equip.
Sí, és difícil treure conclusions. El que vam veure ja en un primer partit és que Valverde va utilitzar tres sistemes tàctics i que, per tant, té una plantilla amb prou recursos com per canviar fins i tot el desenvolupament dels partits, però, efectivament, és que per mi la Supercopa no deixa de ser un torneig més de l'estiu, que, efectivament, quan toca jugar contra el Madrid et dona un plus i et pot perjudicar, com va passar l'any passat, però, si no, a mi, sincerament... Si ahir el Barça hagués perdut contra el Sevilla...
Caurien uns pals que no vegis.
No,
però caurien pals.
Imagina't...
Que no vegis, no, però...
L'any passat, per la imatge i per tot plegat.
Va ser el Madrid. És que no té res a veure.
Va ser un horror, l'any passat.
Escolta, van perdre la Supercopa d'Europa contra el Sevilla fa 12 anys a Mònaco.
Sí, però que vas caure 3-0. I el que vull dir és que ahir hi ha un moment en què... Ahir hi ha un moment... A minut 90 hi ha un penal que si el Sevilla el marca, vas a la pròrroga... I per aquelles coses de la vida, el Sevilla jo crec que arribava...
No seria un drama, jo no crec que hagués passat res. I més la Supercopa, per més que no, jo no estic d'acord que sigui un trofeu d'estiu. Home, a mi la contem, ja primer...
I com a mínim se'l van prendre seriosament els dos equips.
I no et poses a mirar aquest partit, igual que et posaràs a mirar el Gamper de dimecres. No,
d'acord, aquí hi ha un punt més, malgrat que no sigui una competició professional, hi ha un punt més de competitivitat.
Quin golaç de Dembélé, no?
Sí. Bon partit de Dembélé, eh?
Gran nit de Dembélé,
aquí tenim entre nosaltres potser la presidenta del Club de Fans de Dembélé, que és la Sònia Gelmà.
No, perquè a més tinc la mosca al nas des d'ahir nit, perquè cada cop que sento parlar Valverde tinc clar que ell no sap si Dembélé continuarà l'equip la temporada, vaja, que no el vegin.
Ni ho sap. Ni tampoc mataria perquè continués.
No sembla preocupat.
No.
Escolta'm, i aleshores ahir per què va ser titular?
Perquè Valverde és molt pragmàtic i diu, a mi m'interessa guanyar aquest partit, veig que aquest noi em donarà cert rendiment, que li va donar i el posa. Però en la prèvia, el dissabte, ja fa unes declaracions fredes. I ahir que dius, home, el poso de titular, això és un gest, i els gestos normalment signifiquen més que les paraules. Després li pregunten per Dembélé i la fredor...
El tenim aquí, espera't, escoltem el tall.
Él es un jugador que está con nosotros, que tenemos muchas esperanzas puestas en él, que tiene grandes cualidades y que nos puede ayudar muchísimo. Ha hecho un golazo, yo creo que es para estar contentos, él y nosotros.
aquella alegria característica de Valverde, no?
Sí,
no,
després no, no. Desenvolupa una mica més la resposta.
Sí, però no és contundent amb la confiança. No Dembélé fora del camp. Jo, per mi sí que és significatiu que ahir el fes titular, perquè no hagués passat res i s'hagués entès perfectament que Malcolm, que ha jugat tota la pretemporada, hagués set titular. I no només això, sinó que Malcolm no estava ni entre els convocats. Per tant, per mi, el missatge que envia ahir Valverde... Després poden passar moltes coses i jo no sé si en aquest sentit la directiva o el club i Valverde pensen el mateix respecte a aquest jugador. Jo crec que normalment els entrenadors són egoistes i si té Dembélé, per què renunciar-hi, no? Però en tot cas, l'aposta del club aquest estiu, que ja va deixar clar Valverde que no era el seu jugador demanat, era Malcolm... I ahir va quedar fora dels convocats.
Sí, el que passa és que l'absència ahir de Malcolm a la convocatòria potser respon, tot i que Valverde...
No, li van preguntar i va dir que no.
Bé, va dir que era una decisió d'entrenador. L'enrenou dels extracomunitaris.
Sí, això també.
Home, Valverde no dirà, no, és que no hem fet bé les coses i l'he hagut de descartar.
Però jo crec que es va esplayar d'una manera que va deixar ben clar que no ho havia fet per això. Quan va explicar, home, si tu tens un cas Xerisev, no l'anuncies.
Sí, a mi no l'anuncies, però tampoc no el convoques, a Xerisev, ahir. A mi no em va convèncer Valverde amb la seva resposta, tot i que tendim o tendeixo a posar massa coses en dubte. Però vaja, em sembla que el club van bojos o no els hi va malament que arribés una gran oferta per Dembélé i això suposés un ingrés econòmic important i que Valverde no té la mateixa confiança que tenia un any en el francès.
Sí. Però jo encara vull veure que si arriba aquesta oferta el club s'atreveixi a traspassar el que era, no sé si encara és, és Coutinho el fitxatge.
No, és Coutinho el fitxatge més car. Però ja
el segon més car de la història, no ho sé. A mi em sona tot plegat encara una mica estrany.
És tot molt estrany, però també és estrany.
Perquè demostra...
I Coutinho tampoc va jugar, no?
Coutinho va jugar a la segona part.
I
bé, home...
Va revolucionar una
miqueta. Va aportar, sí. Des de l'esquerra.
Sí.
Però sorprèn, no?, que no sigui titular precisament.
Bé, venia de vacances i potser inactivitat.
Si no, no podem treure gaires conclusions definitives.
Dissabte que ve comença la Lliga, és el primer partit de Lliga, no va dir oficial, no. El primer partit de Lliga, jo crec que Coutinho és molt probable que sigui...
I de davanter? Serà Messi, Suárez i Coutinho allà al costat? O...
Ahir va entrar d'interior. Inicialment. Després és veritat que va canviar el sistema en un parell d'ocasions Valverde, però de moment, tenint en compte que el club no ha fitxat un gran recanvi per Iniesta, jo crec que mantenen la idea d'intentar fer jugar Coutinho d'interior. Sobretot si de moment, si tal com està de moment configurada la plantilla, tens a Dembélé, a Malcolm, a Munir, i suposo que Alcácer acabarà marxant, però ja tens, a més de Messi i Suárez, altres alternatives a la davantera.
Hi ha la idea del 4-2-3-1 que ahir canvia el partit i suposa el 2-1 de Dembélé perquè activa l'atac del Barça, el Sevilla comença a patir i li generes tres aproximacions clares en dos minuts, i en aquesta idea del 4-2-3-1, Rakitic i Busquets allà falcant al mig del camp i els altres tres a córrer i a atacar, que és el que li agrada a Coutinho.
No, i aquesta versatilitat dona punts a Dembélé per quedar-se,
sí.
És a dir, que tindria un espai,
sí.
Que el que potser no serà titular indiscutible, el que potser no serà un jugador...
És que no ho havia de ser. Si hagués vingut Griezmann, que al final es va quedar...
Si hagués vingut Griezmann sí que seria un jugador titular indiscutible.
Sí, Griezmann. Dic, Dembélé no ho seria.
Ah, no.
O sigui, que la situació de Dembélé no ha estat...
El seu pla no era clar.
Precisament pel fet que no ha vingut Griezmann, a mi em sembla més increïble que se'l vulguin treure de sobre.
A mi el que em sembla increïble són alguns comentaris que surten del club, de l'entorn, del vestidor, sobre Dembélé. A mi això em sembla increïble, inquietant i...
Parlant malament, vols dir?
Parlant malament de Dembélé.
Quan
et filtren coses que després no pots...
Però, que... però com a... fora del terreny de joc.
Fora del terreny de joc, sí. I dins, bé, vaja.
Mirada la festa.
No va per aquí. Però vaja, és que és igual, millor no comentar-ho això, perquè em sembla que és malintencionat. Aquests gestos són malintencionats.
S'ha engegat el ventilador.
Sí,
ja.
Exactament. La setmana passada ja vam començar a llegir segons quines coses a Dembélé.
Sí.
I fa 6 mesos, al Borda, en una factoria després d'un partit, ja va explicar que a les oficines no descartaven que aquest estiu sortís Dembélé, tot i ser una aposta importantíssima a nivell econòmic. No oblidem que el gran valedor de Dembélé, Robert Fernández, ja és fora del Barça.
Sí, però si parteixes d'aquesta base, també el gran valedor d'Artur, que acaba d'arribar, podríem dir que és Robert.
Acaba d'arribar.
Mm-hmm. Els fitxatges, què tal?
Artur bé.
Bé, sí, sí.
Molt millor del que jo com a mínim pensava quan veia un altre brasiler que no teníem controlat, que no va a la selecció, que no té trajectòria. Quants anys té ja? 22. 22. Dius, home, aquest ja l'hauríem de tenir una mica controlat. I feies la llista de brasilers i t'espantaves una mica, home, doncs no...
Ha caigut de peu.
Sí, tot li ha sortit bé des del primer dia, pràcticament, no? Va fer aquell gol a la gira, sí, sí. A la gira i per tant, jo crec que aquest és... Sí, la millor notícia de l'estiu.
Ahir el Carles Domènech, en el seu laboratori de la TDT, m'explicava que havia participat gairebé tant com Busquets i com Rafinha i que moltes intervencions eren a un o dos tocs. O sigui, va ser important en la generació de joc a la primera meitat, que a mi em va agradar més el Barça a la primera meitat que no pas a la segona. Va perdre molt poques pilotes, li van fer la falta que va suposar l'empat a un, i en l'empat a un ell arriba a zona de rematada, el rebot li cau a Piqué, però ja estava ja també a prop de la pilota.
Ara mateix, dels quatre fitxatges, és el que sembla que està més a prop de la possible titularitat, perquè l'Anglès ve més per aportar competitivitat, Malcom també per oferir solucions. L'Anglès
va jugar de titular, no?
Sí, 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 però quan, jo en principi crec que quan un tití estigui rodat serà el central titular, però en qualsevol cas està més a prop de la titularitat com a tercer central, que no ho estava pas Mascherano la temporada passada quan comença l'any. I pel que fa a Malcom i Arturo Vidal, jo crec i vull pensar que és el famós efecte Keita, que apareixerà en algun partit gran quan necessitin...
O Paulinho.
Físic, exacte, però que no seran titulars indiscutibles. I aquí, Artur, jo crec que té forat precisament per això, perquè en el mig del camp no tens moltes peces, per no dir que no en tens cap, com Artur. Però, per mi, el salt de qualitat l'haurien de donar, i ho poso ja en condicional, perquè no sé si Dembélé el dia 1 de setembre estarà a Can Barça, l'haurien de donar Dembélé i Coutinho.
Qui pot fitxar
Dembélé? Que són els fitxatges que la temporada passada no van veure, per una cosa o per l'altra.
Qui es pot endur Dembélé? El PSG, bàsicament.
Sí, perquè el mercat anglès ja està tancat.
O sigui, o bé el PSG...
Alemanya no crec que ningú... No.
Però el PSG és cert que Tuchel l'havia tingut...
El va tenir, si li té cert efecte.
I...
Ja, però el PSG
té molts davanters, no? El PSG, no?
140 milions, o vaja, no sé quan demanaria el Barça, 100.
No, però el PSG té un jugador que al Barça li agradava. És veritat que ara, amb l'arribada d'Arturo Vidal i amb la plantilla ja confeccionada, no sé si Rabiot encara té espai a l'equip, però...
Intercanvi, sí. Mm-hmm. Hi ha fórmules. El PSG l'any passat es va endur l'últim dia de mercat pràcticament a Mbappé, cedir, amb una fórmula de cessió
sí. Ja sabem que
mascarava un traspàs.
Xavi Campos intenta cedir Dembélé ja des de la temporada passada, vull dir que...
Home, Déu-n'hi-do, avui ha estat bastant clar, el Xavi. En plena desconnexió, tuit de Francesc Garriga del dia 2 d'agost, veig que Roger Bussà explica al Club de la Mitjanit que el Barça està a prop de fitxar Arturo Vidal, i em sembla surrealista, però vist tot plegat m'agrada.
Sí, sí, home, jo, la veritat és que...
Aquí tenies un mojito, una caipirinha o una margarita.
Estaves fent cua per Vueling, que també et vam veure molt actiu.
Mira, no em treguis el tema. No em treguis
els aeroports amb el tema Vueling.
Vam tenir xou per tornar.
Però et van contestar oficialment, vull dir que...
Vueling, sí.
Sí, sí, això sí que ho tenen. Això sí que ho tenen.
A l'hora no hi van, però contesten els tuits.
T'agrada, Vidal?
A veure, m'agrada. És a dir, em sembla un bon fitxatge, vist com s'estan planificant les coses i com s'han triat els jugadors i que ara vas de Griezmann a, no ho sé, i canvies i ara no pot ser aquest. A mi em sembla que, havent marxat Paulinho, et millora Paulinho, és un jugador que et pot aportar coses, dies, caràcter, força, coses que aquest equip l'any passat, jo crec que algun dia li va faltar.
El condicionant és físic, no? Potser, perquè
no
sabem com està el genoll i això s'haurà de veure.
I de trànsit, però...
Físic, sí, perdona?
Bé, que és un jugador amb un historial d'accidents de controls d'alcoholèmia insatisfactòriament passats.
I que té una vida també paral·lela.
De positius per alcoholèmia.
Sí, exacte.
Sí,
però a mi em sembla un futbolista...
Insatisfactòriament passat és un eufemisme molt maco.
Un eufemisme per facilitar-li l'arribada al bo de l'Arturo. Però em sembla que és un futbolista contrastat i que, bé, que pot aportar coses que fan falta. I deia que m'agrada perquè, bé, dels fitxatges d'aquest estiu, home, com a mínim, si les lesions el respecten, pot tenir un rendiment més o menys immediat.
A vosaltres us convenç el fitxatge?
Pot aportar coses, sí. Sí, sí.
Sí, sense entusiasmar-me, perquè, ja et dic, cal veure com està aquest genoll, i és un jugador que ja té una edat i una vida llarga, per dir-ho així, però... és a dir, el rendiment que va donar la temporada passada Paulinho, puc comprar que Arturo Vidal efectivament el pot arribar a millorar. Si em dieu que és per ser titular...
I en teoria has guanyat diners.
Exacte, no? Sí, i a més, l'operació a nivell econòmic, és veritat que tu a priori et deien Arturo Vidal, el treus del Bayern, i pensaves que et demanaran 40 milions, que és el preu estàndard de qualsevol jugador a dia d'avui, i que la gent ha acabat comprant per 18 milions, trobo que econòmicament, t'equivoquis o no, no és un drama. Però em fa por que amb el que cobra aquest jugador i el catxer que té, ell vingui i pensi que ve a ser titular i acabi sent titular, perquè un mig del camp amb Busquets, Rakitic i Arturo Vidal, per exemple, imaginant un 4-3-3, se'm fa difícil veure com...
No
acabarem
no
aquí creant una mica de futbol.
No. Josep Maria Bartomeu, sobre els fitxatges blaugrana.
Avui ha estat un altre partit, igual que els que hem fet aquest estiu, que hem anat veient l'equip com va evolucionant. Han entrat nous jugadors, que jo m'alegro molt, no?, que avui teníem nous jugadors que doncs, que debutaven oficialment, ho han fet a un bon nivell. Crec que l'estiu ha estat un estiu doncs l'equip s'està bé, construint un equip també competitiu, un equip que també doncs, aspirarà com cada any a tot, i avui tot a fer-ho, no?
Tindrà un any plàcid, Bartomeu?
Una pregunta. No.
Diríem que en funció de si la pilota entra, però és que ni en aquest ni sentit aquesta directiva té mai un any plàcid.
La pilota li va entrar bastant l'any passat i tampoc va ser plàcid. El problema no és no ve tant pel que passa al camp com el que passa al voltant del camp.
La plantilla, per això, està tancada a nivell d'incorporacions?
Jo no la tancaria del tot. No.
Què es pot moure aquí?
No confirmaria.
Home, si hi ha el moviment de Dembélé, jo crec que hi haurà un moviment en forma d'incorporació.
Sí. Home, i de sortides, més enllà de Dembélé, sí. Paco Alcácer, sí. No? Pinta...
Paco Alcácer, que ahir no va entrar a la convocatòria, Munir va ser suplent, no va jugar, però va ser suplent, i això sembla que li dona cert avantatge, no?
Perquè Rafinha suposo que ja podem comptar que no sortirà.
Sí. Aviam, si ve un club i et posa sobre la taula una bona oferta, jo crec que el Barça està obert a desprendre's de Rafinha, per exemple. I el cas de Marlon, ara volen, jo crec que tancar l'apartat de sortides i a veure si poden aconseguir alguns dinerons més, que no ha estat malament l'ingrés que ha aconseguit el Barça aquest estiu, la veritat és que...
No, ha estat bé.
Ha estat molt bé.
Si els 50 arriben.
Jo vull pensar que...
20 milions...
A veure, m'ho expliques,
això.
Que
en això no...
Els de Paulinho, home, Paulinho,
pel que tenim entès, és una cessió amb opció de compra obligatòria.
Que no ho diu enlloc, però...
No, però pel que tenim entès, l'acord és aquest. Ara, potser ens han enganyat, eh? I aquí és veritat que ara ja ningú posa
No, però és veritat, el tema Digne, el tema Jerry Mina és fora mida.
Una bona jugada, no?
20 milions per Digne, que és un lateral esquerre suplent pel qual havies pagat 16 milions, em sembla que és una operació i que has tingut 2 anys i ha fet la seva feineta, no està gens malament.
No han sortit malament.
No està gens malament. I Jerry Mina és un dels miracles de la història.
Dels pans i els peixos.
Sí, exacte.
Escolta'm, va fer un gran mundial, no?
3 gols va fer. Tres rematades, 3 gols. I entra pels ulls.
Titular amb la selecció de Colòmbia.
Però com a central, creus que té algunes dificultats?
No. Per jugar al Barça moltes i va quedar demostrat en els últims partits de la temporada passada.
No es creia el Xavi, és que ho vam veure tots.
Sí. Però que no li serveixi al Barça no vol dir que no li serveixi a d'altres equips, com ha quedat demostrat.
No, és dolent, no. Sí. No vol dir això. Però vaja, ho deia el Costa ahir al final de la TDT. Clar, si ens queixem quan anem a fitxar que els anglesos gasten molt, home, també està bé que quan venen a casa també gastin molt els anglesos.
Mm-hmm. Això és recuperar una història de l'Albert Soler de fa un any que...
No, home, però és veritat, coi, els anglesos estan gastant dinerals amb...
Sí, però que també
jugadors...
ho feien l'any passat i l'altre i no havies aconseguit vendre com ara has pogut fer. Això és veritat.
I el Madrid? Tampoc s'està movent tant, no?
A mi em té una mica...
Estàs preocupat, no?
Sí. O sigui, Florentino Pérez li ha passat alguna cosa perquè fa molts estius que no entra...
Et preocupat perquè estàs esperant alguna cosa, no?
Home, perquè, o sigui, o hi ha allà un forat negre que desconeixem, que dubto molt, o no entenc, que després de desprendre't de la teva superestrella que et feia... que feia 50 gols per temporada, sí. 40 gols per temporada, no hagis portat ningú al seu lloc i ho fiïs tot al nen aquest Vinícius, que pot sortir bé, però...
I a Gareth Bale, no?
Però Gareth Bale pots comptar amb ell un de cada 3 partits. Vaja, igual aquest any els juga tots, però no ha fet cap temporada sencera.
També dubto, que Gareth Bale sigui capaç d'arribar als registres golejadors de Cristiano Ronaldo, tot i que és un jugador amb molt gol.
Pot aportar el lideratge que portava Cristiano, però jo no el veig jugant tota la temporada.
A l'espera de veure com acaba l'estiu i si hi ha algun fitxatge sorpresa d'última hora, a mi em sorprèn l'estratègia que ha seguit Florentino en aquest cas.
El que passa que com que vens de guanyar 4 Copes d'Europa,
sí, segurament
no tens urgència.
Pots prendre amb una altra calma, no, això és veritat.
Urgència.
Però igualment no sé si hi havia cap necessitat de vendre Cristiano en el moment que ho vas fer, si encara no tenies un possible...
Va ser un gest amb el jugador, no?
Sí,
canvi.
Jo crec que
sí. Va, però
sí.
Tenint en compte la relació Florentino-Cristiano, no calien molts gestos, perquè bé no han acabat.
Bé, però Florentino, amb això, vols marxar, porta'm els diners, me'ls has portat, doncs passi-ho bé.
Sí, clar, vols marxar, porta'm els diners, i quan els tinguis, espera't que fitxaré un altre pel teu lloc.
Sí, però...
A mi em sorprèn com ho ha portat, perquè si això hagués estat aquí així, que de fet és el que va passar l'any passat, però
sí,
diferent,
sí.
Perquè el Barça no tenia alternativa en el cas Neymar, però una de les coses que vam explicar és...
Home, espereu-vos, no?
Clar, espereu-vos perquè ara...
Ara tothom sap que teniu 200
milions. I ara en aquest estiu tothom sabia que el Madrid tenia molta necessitat de fitxar un davanter.
Jo crec que tu que has estat a Madrid...
La gent està preocupada.
Però què te'n sumes tu de
no,
accions de Florentino?
Soc incapaç.
El tema del Thiago va de debò?
Jo crec que Lopetegui segur que sí. L'ha demanat, que al Madrid no li sembla malament, perquè a més no sé, no he vist preus i tampoc és un jugador
no.
Que sigui...
No, perquè el
Bayern...
Ahir
va jugar, a la Supercopa Alemanya, havia fet un gol, el Bayern va guanyar 0-5.
A mi em doldria veure el Thiago vestit del Madrid. A mi em doldria.
Més sí. Després d'haver fitxat Arturo Vidal, no nosaltres? Perquè potser ens podríem haver quedat l'altre, no?
No, o els dos.
Sí, no ha estat perquè no hagin hi hagut ganes per part del jugador de venir-hi,
És un jugador que hauria volgut tornar al Barça.
Sí.
El que passa amb Thiago... pel Barça, des del punt de vista del Barça, és un jugador que surt, és veritat que surt perquè el club s'hi posa bé perquè surti, però després ha tingut molta mala sort amb les lesions. I jo en tinc certs dubtes del seu rendiment, més que del seu rendiment, de la seva continuïtat. Aquí en tinc certs dubtes, i amb el Madrid ho va explicar l'Oriol Domènech
fa
un mes
manera...
i mig, abans que acabessis tu el club de la mitjanit, Garri. Que Lopetegui el demanaria.
Sí, home, clar, ho van tenir la Sub-21
sí,
i estava encantat i... bé.
Jo, respecte al Barça, de la mateixa manera que ara mateix és una incògnita com respondrà el físic d'Arturo Vidal, que ha tingut lesions diverses en un genoll concret, fas una aposta perquè consideres que el jugador et pot acabar resolent problemes. I en el cas de Thiago penso el mateix. És cert, hi ha un petit risc físic que és que s'ha trencat molt. Però és un jugador en aquest sentit que et quadra molt més en el
teu
esquema de joc
que la diferència entre Thiago i Arturo Vidal la posa Valverde. A Valverde li agrada tenir un jugador d'aquestes característiques. Sí. I creu més necessari un perfil per completar la plantilla com el d'Arturo Vidal que no pas com el de Thiago.
I Thiago no sé si el Madrid tampoc té gaire...
Necessitat.
És a dir, segur que Lopetegui el vol molt. Però precisament jo crec que al Madrid li falta un jugador que li faci gols. Benzema no és el davanter que els hi resoldrà la temporada.
Perquè han fitxat Courtois, no, el porter?
Sí, aquí jo crec que milloren molt.
Escolta'm, amb Keylor Navas han guanyat 3 Champions.
Sí, i amb Caranca de central també.
Sí, però a part, Keylor Navas sent important, Keylor, Jo crec que el Madrid no tenia una gran necessitat de reforçar la porteria.
Carlos, Keylor Navas té un problema de glamour.
Sí.
No sé per què, és un porter que...
Costa Rica...
Exacte, no ven.
Keylor,
evidentment, però hi ha fet bones eliminatòries de Copa d'Europa, però allí que no ha estat el porter que els hi feia falta, i jo crec que milloren molt, vaja, moltíssim. Vaja, potser tinc massa al cap aquella temporada de Courtois a l'Atlètic de Madrid, però és que era impossible fer-li un gol.
No està en aquell nivell, és veritat,
però jo encara tinc aquella fixació. I després el Madrid ha fitxat, que ha fitxat Vinícius...
I Odriozola.
Uh-huh. A veure... No.
Jugadors complements.
Sí.
O sigui, no guanyaran la Lliga, diria,
no. No.
Per aquests tres fitxatges.
La propera cita del Barça, per anar tancant, aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, Boca Juniors, Trofeu Joan Gamper, ple de turistes, no? Suposo el Camp Nou.
Per descomptat.
Sí, potser no està ple. Potser no està ple.
Potser no està ple.
Amb molts turistes.
Presentació oficial, suposo que jugaran totes les novetats, no?
Sí.
I oportunitat per veure els joves que ahir no els van poder veure perquè... per Valverde tampoc no és un torneig d'estiu, malauradament, aquesta Supercopa. I, per exemple, Riqui Puig, que durant la pretemporada ha estat la revelació i ahir no estava ni entre els convocats, potser dimecres sí que té els seus minuts.
Una gran atracció.
Xavi Campos, digues.
Riqui Puig i Miranda, que són els que de moment tenen un paueta ja amb el primer equip.
Campos, Garriga i Gelmà, moltes gràcies a tots tres. Ens anirem retrobant al llarg d'aquest estiu també aquí al Matí de Catalunya Ràdio.